Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres persones mortes i un resultat ferida molt greu en un incendi que s'ha declarat aquesta matinada en un bloc de pisos de Santa Coloma de Gramenet. El foc s'ha produït al número 23 del carrer Sant Joaquim, al centre de la ciutat, tot i que per ara es desconeixen les causes. Bombers i Mossos treballen amb l'hipòtesi que l'incendi hagi estat intencionat, ja que s'han trobat dos focus, un a la sala de comptadors, a la planta baixa, i un altre al segon pis. Bona tarda, sóc Carlos Losada, i segons explica l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, al bloc hi havia problemes de convivència entre els veïns, i tant la policia local com els Mossos havien intervengut recentment a l'edifici per baralles o música molt alta. Parlon ha parlat que alguns veïns eren conflictius i que fins i tot havien estat detinguts, però com els conflictes de convivència no són activitats delictives, aquestes persones queden immediatament en llibertat. Els veïns del carrer Sant Joaquim confirmen també que els habitants d'aquest bloc, que fa uns mesos era un bloc completament ocupat, ara ja no, eren molt conflictius. Anem fins Santa Coloma de Gramenet. Aleix González, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Neguit i incertesa entre tots els veïns que es reuneixen davant l'edifici on la matinada d'avui s'ha originat l'incendi. Les autoritats apunten que podria haver estat provocat, però de moment es desconeix l'autoria. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha donat més detalls del cas.
S'està investigant les causes de l'incendi per part de bombers i per part també de Mossos d'Esquadra. I per altra banda, doncs, els arquitectes municipals determinen si la finca està en condicions de poder ser habitada.
La Lourdes viu a un dels pisos de l'edifici on s'ha originat el foc. En despertar-se i veure les flames, ha hagut de sortir al balcó.
Nos hemos salido al balcón y en el balcón nos hemos quedado hasta que vengan los bomberos. Éramos dos mayores y una niña.
L'Eduardo, veí del primer, explica que aquest cap de setmana s'havia produït una discussió entre dos veïns, un dels quals va treure un ganivet, i reconeix que s'havien donat alguns problemes anteriorment.
Pues nada, discutieron dos vecinos ahí, no sé qué, salió uno con el cuchillo, el otro no sé qué, pero ya. Vino los mozos, se lo llevaron y hasta ahora con la musiquilla a tu pastilla y ya está. Ara no t'he deixat dormir ni nada. Però...
També s'hauria originat un foc a un edifici proper al de l'incendi al número 42 del Passeig de Llorenç, encara que s'ha pogut extingir sense haver de lamentar víctimes. En total, l'incident ha deixat 3 morts i un ferit de gravetat que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron.
Gràcies, Aleix, per aquesta comunicació des de Santa Coloma de Gramenet. Explico ara una nova clatellada judicial a l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas per vulnerar els drets lingüístics d'un agent de la Guàrdia Urbana. Segons ha denunciat el sindicat CESIF, es tracta del cas d'un caporal d'aquest cos policial que no va poder expressar-se en castellà en una entrevista dins d'un procés selectiu intern. La gent va portar el tema a la justícia per vulneració dels drets lingüístics i el jutge li ha donat ara la raó. Ordena l'Ajuntament repetir la prova i que la gent pugui fer-la en castellà. Tot i aquesta victòria judicial, des del CESIF encara mantenen l'alerta amb ben elevada. Yolanda Canales, és així, oi?
La mantenen, tot i que la sentència ja és ferma perquè l'Ajuntament no l'ha recorregut. I ara hi ha un plaç de 2 mesos com a màxim en què s'hauria de repetir aquesta prova, l'examen oral, que podrà fer la gent, tal i com diu la sentència, en qualsevol de les dues llengües oficials, cosa que no va poder fer durant la primera entrevista, i això que va demanar fer-la en castellà, perquè havia d'explicar unes qüestions molt tècniques i aquest caporal s'expressa millor en la seva llengua materna. És el que ha explicat a COPE el portaveu a la Guàrdia Urbana del CESIF, Eugenio Zambrano, qui també creu que per la forma que té d'actuar aquest ajuntament, la gent suspendrà la prova.
Tienen que volver a repetirle la prueba, la entrevista, la hará en este caso en castellano. Yo que vaya por delante, si tengo que rectificar ya lo haré, pero creo que como castigo lo suspenderán, a pesar de ser un buen profesional, con una buena hoja de servicio, haber superado todas las pruebas con muy buena nota, a expensa solamente de la entrevista, ¿no?
La sentència, per cert, recull el testimoni d'un observador sindical de la UGT en concret, que efectivament corrobora la versió del caporal, tot i que en el seu moment, tal i com apunta la gent, va callar. Zambrano, en tot cas, deixa clar que no es tracta de polititzar un tema ja de per si sensible, com és la llengua, sinó simplement de que es compleixi la llei i es respectin els drets dels treballadors, que sovint apunta no ho fa l'Ajuntament de Barcelona.
Sobre la Guàrdia Urbana, recollim encara la denúncia del sindicat CEPOL, en aquest cas, sobre les deficients condicions higièniques i sanitàries de l'edifici de formació d'aquest cos policial al carrer Tànger de Barcelona. Sergi Tor, crec que els incompliments en matèria de salubritat dels que alerta el FEPOL són força greus, oi?
Sí, un edifici molt deteriorat, d'ús municipal pels agents de la Guàrdia Urbana i que transmet una imatge lamentable d'un espai de l'Ajuntament de Barcelona. La denúncia ve de juny, juny de l'any passat, i la resposta de millora de l'edifici ha estat fins ara nul·la. L'inventari de deficiències és ampli, falta de climatització, calefacció i dutxes, mínim manteniment i propagació de pols, àcars, fongs i bactèries. El sindicat independent de la policia local, SIPFEPOL, demana el tancament de l'edifici del carrer Tang per falta de condicions de salubritat i perill higiènic pels agents. Jordi Rodríguez, portaveu del sindicat a COPE Catalunya i Andorra.
De risc biològic, degut a la pols que és suspensió, aquesta olor forta d'humitat, perquè és un espai que és molt antic, està molt de temps tancat, que hi ha una concentració d'àcars poden haver fins i tot fongs i bactèries, que en el moment que com el terra està desfet, quan es camina tot això queda en suspensió i tot això es respira.
El sindicat ha presentat un informe de la situació de l'edifici a l'Ajuntament per dos vies, el Departament de Relacions Laborals i el de Salut Pública. Fins ara no hi ha hagut resposta a les seves demandes.
Obrim ja l'àrea de serveis. Previsió del temps amb el Saïd Esbai. Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya, intervals ennuvolats amb nuvolositat d'evolució diurna a l'interior, on s'esperen xàfecs preferentment al Pirineu i Prepirineu i zones properes a la depressió central. A més, aniran acompanyats de tempestes a zones de Lleida i àrees properes del Prepirineu de Barcelona, on podran ser localment fortes. Temperatures màximes en lleuger ascens amb valors de fins a 24 graus a Lleida, 23 a Girona, 21 a Tarragona i 20 a Barcelona. A més, també vent de l'est i el nord-est fluix amb intervals de moderat al litoral. Demà dijous, al vessant nord del Pirineu, cel ennuvolat amb probables precipitacions febles i ocasionals, i a la resta, cel poc ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna, sense descartar xàfecs dispersos a la tarda, preferentment al prelitoral central. Temperatures en ascens i al terç nord, vent del nord moderat, amb algun interval fort a l'Empordà i a la resta ben variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I la xarxa viària, com està a hores d'ara? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària. Ara hi ha poc volum de trànsit. És cert que l'autopista AP7 a la zona de Castellbisbal hi tenim un camió avariat que talla carril en sentit nord, en sentit Girona. No provoca aturades, però sí que cal circular amb molta prudència. En aquest tram de l'autopista AP7 és zona de Castellbisbal, aquest camió que talla carril, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. Pel que fa a volum de circulació, poca cosa. Bàsicament la B30, això és lateral de l'autopista AP7, aturades puntuals, intermitents, entre Cerdanyola, Barberà, en sentit nord, en sentit Girona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis a domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Esports Cope, com sempre, a 3 de la tarda i 5 minuts. Per on caminem avui?
Doncs mira, és un dia avui, aquest dimecres, on futbol i bàsquet es donen la mà. La portada d'Esports Cope, perquè, d'una banda, el Barça de bàsquet ratifica la seva candidatura al títol de l'Eurolliga, eliminant a la sèrie de quarts de final el Bayern de Múnich i ficant el cap a la final a 4 de Belgrad, Alberto Díez.
Zena, final a 4 del Barcelona des que es va instaurar aquest format el 1988, només superat pel CSK de Moscou. El 82-72 del Palau davant el Bayern en serveix un clàssic a les semifinals de la màxima competició continental de l'Eurolliga i, sobretot, assegura un equip espanyol a la final. Nicolà Provítola, el millor davant el Bayern, amb 26 punts.
El objetivo claro es ganar la Euroliga, ¿no? Desde el principio de temporada. Para ganar la Euroliga hay que llegar al Final Four. Bueno, sigamos sufriendo, creo que contra un gran equipo, un equipo que sabe a lo que juega, todos sabemos que este equipo reacciona, que tiene carácter y bueno, hay que ganar dos partidos más.
Semifinal Barça-Reial Madrid el dijous 19 de maig. Els socis del Barça des d'avui fins diumenge poden comprar els abonaments per la final a 4 de Belgrat a través de la web del club.
A Esportscope aprofundirem amb Miguel Ángel Paniagua aquest quart enfrontament de semifinals d'Eurolliga entre Barça i Madrid en tota la història d'aquesta competició amb aquest format. Això pel que fa al bàsquet, però és que en futbol l'atenció avui evidentment està posada en la semifinal de tornada de la Lliga de Campions, que des de les 9 jugaran el Santiago Bernabéu, el Real Madrid i el Manchester City. Tiempo de juego des d'un quart de nou del vespre. Ahir Villarreal 2, Liverpool 3, eliminació del conjunt groc després d'una gran primera part on va arribar amb un 2-0 a igualar l'eliminatòria. No deixem el futbol, aterrem a casa nostra, a Camp Barça, Víctor Navarro, cal posar-li data a l'oficialitat de renovació de Sergi Roberto.
Aquest matí l'agenda de Sergi Roberto, Josep Maria Orobitz, ha donat el vistiplau al contracte del quart capità blaugrana i l'ha enviat a les oficines del Camp Nou. Ara cal que el club trobi aquesta data i hora per signar la renovació de Sergi Roberto per una temporada més. Acabava contracte aquest 30 de juny. Passarà a cobrar a la baixa uns 3-4 milions d'euros nets per temporada, així que es pot encabir en el fair play financer del Futbol Club Barcelona.
En clau esportiva, abans del partit dissabte al camp del Betis, notícies de la primera plantilla que porten el nom de Gerard Piqué. Elena Condis.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Doncs Piqué, segons ens diuen fonts molt properes al jugador, està pràcticament descartat per jugar aquest dissabte al Benito Villamarín. És molt difícil que hi sigui després de la recaiguda contra el Mallorca. Va forçar, només va poder aguantar 27 minuts al terreny de joc i això ha provocat que la lesió a l'adductor, aquesta tendinopatia que arrossegui, li hagi empitjorat. Els metges li recomanen que aparqui els esforços i que descansi. Aquests dos dies, quan l'equip ha tingut festa, Piqué ha anat a la ciutat esportiva per fer recuperació, per fer treball específic, però continua amb molt dolor. En alguns moments aquest dolor és insuportable i no acaba de fer net. S'ha perdut a 4 els últims 6 partits, va voler forçar contra el Mallorca, també a Noeta, però aquest dissabte és molt difícil que jugui i, en principi, la parella central seran Araujo i Eric García contra el Betis.
Pel que fa a l'Espanyol, retorna a la feina, li ha tocat donar la cara, després de l'1 de Madrid, a Lele Cabrera, Quique Iglesias.
Que és un dels capitans de l'Espanyol, parla de fer una reflexió en el moment que viu l'equip i el club, espera compromís i esforç per part dels seus companys i creu que Vicente Moreno continuarà la propera temporada al primer equip. Ha passat, evidentment, per sobre de l'incident entre RT i Vicente Moreno, tot i que ha deixat una frase, no calia.
Son discusiones, son cosas que pasan, igual no de la mejor manera se demuestra la mínima importancia. Obviamente hemos seguido entrenando, se ha hablado con normalidad, es algo que puede pasar con tranquilidad, con normalidad y tirando para adelante como siempre.
Demà a més feina, del club esperem la resposta des de Darder i divendres parlarà Vicente Moreno.
Hem començat amb bàsquet, acabarem amb bàsquet perquè més enllà de la classificació del Barça per a la final a 4 de l'Eurolliga, el Morabanc Andorra va caure a casa davant el Bursaspor i es queda a les portes de la final de l'Eurocup. Els homes d'Òscar Quintana hauran ara de lluitar per la permanència.
El gran partido es el sábado, aunque hoy el resultado hubiera sido definitivo, obviamente ganar siempre es positivo porque refrenda tu trabajo. Y ahora nos tenemos que recuperar para el sábado, que es realmente no hay mal que por bien no venga, porque ahora ya solo tenemos la concentración y el foco en la liga y ahora es partido en casa el sábado frente a un rival directo que es fundamental sacar hacia adelante y conseguir la victoria.
Què diuen els copenautes a les xarxes socials? Al nostre compte de Twitter, @esportscope, pregunta en clau blaugrana qui passarà aquesta nit a la final de la Champions, el Madrid o el Manchester City? 61% Manchester City, 39% Real Madrid. La pregunta en clau blanc i blava, on és més necessari el canvi a la propera temporada? Despatxos, banqueta o gespa? Despatxos, 58%, banqueta, 21%, gespa, jugadors, 20%.
Molt bé, més Esports Cope, com sempre, a 3 de la tarda i 5 minuts, i esperem que un equip espanyol arribi a la final de la Champions, eh?
Sí, de moment, Premier 1. Lliga 0, anem a veure si Premier 1, Lliga 1, sí, després d'aquesta nit.
Molt bé, havíem sigut un empat aquesta nit.
Està complicat, eh?
Gràcies, Gil, que vagi bé, bon programa.
Fins demà.
Aviam, ara us explicarem que Renfe adverteix avui de les conseqüències de tot tipus, que siguin judicials i fins i tot si hi ha un accident que pot tenir o que poden tenir els participants en la vaga de pagaments a Rodalies que han convocat el col·lectiu Batec, una vaga de no pagament a partir del dia 11 d'aquest mateix mes. Avui, per exemple, un grup de 150 persones ja ha fet una primera acció a l'estació de l'Arc del Triomf, han passat sense pagar. Iolanda Canales, quins problemes poden tenir aquests espavilats?
D'entrada, i per viatjar sense el bitllet validat seran denunciats, però el portaveu de Rodalies a Catalunya, Antonio Carmona, recorda que el títol de transport inclou una assegurança obligatòria de viatgers i d'aquesta forma, si no l'han pagat, no estaran coberts en cas que succeeixi qualsevol circumstància a un tren o a les estacions.
Que a més, el títol de transport inclou el que és l'assegurança obligatòria de viatgers, que si passa alguna cosa dintre de l'estació o dintre del tren, no estaran coberts per aquesta assegurança. De respecte a la gent que avui s'ha colat a de Triomf, doncs es presentarà la denúncia corresponent per no portar el bitllet validat.
I també hi ha una altra qüestió, apunta Carmona. Rodalies és un servei públic que paguen tots els ciutadans i si uns pocs cometen frau, ho estan fent contra tots.
I nosaltres com a operador doncs, treballarem de forma conjunta, recordant que Rodalies de Catalunya és un servei públic que paguen entre tota la ciutadania i que si algú es cola, està cometent frau contra tots els ciutadans.
Renfe ha remarcat que entén que es pugui protestar i reclamar millores en el servei, però que hi ha multitud de canals per fer-ho. De moment, avui una cinquantena de joves han aixecat les barreres de l'estació d'Arc de Triomf per denunciar, diuen, la greu situació de Rodalies i altres dificultats, com l'accés a l'habitatge o a una feina. Però aquest col·lectiu, que es fa dir Batec, també fa una crida a deixar de pagar els bitllets de Renfe a partir de l'11 de maig.
I la Setmana Santa ha impulsat la creació de llocs de feina i la reducció de l'atur. Abril es va tancar amb 6.788 aturats menys a Catalunya i ara el nombre de total de catalans sense feina és de 364.698. En comparació amb l'abril de l'any passat, Catalunya ha reduït l'atur en 132.487 persones. Ricard Rubirós, els experts en matèria laboral, pensen que aquesta recuperació que hem notat aquest mes d'abril es consolidarà de cara als pròxims mesos.
Des del Col·legi d'Economistes de Catalunya expressen prudència amb la disminució de l'atur d'aquest mes d'abril. L'economista Alfonso Fernández expressa que la baixa del nombre d'aturats és una notícia positiva, però que pot ser tan sols un miratge pel període estacional de la Setmana Santa i afirma que el problema més preocupant és l'augment de la taxa d'inflació.
El que passa és que hem de prendre aquestes dades amb molta cura, perquè en un futur no podem descartar que si continua el bloqueig de l'oferta segueixin augmentant els preus o que com a mínim mantinguem unes tasses d'inflació molt elevades, això el que està provocant és la reducció del consum i una frenada en l'activitat econòmica, que en definitiva s'acabaria repercutint en una major tassa d'atur. Per això aquesta tassa d'atur que estem ara veient en el mes d'abril és una miqueta enganyosa perquè està condicionada per les bones dades de la Setmana Santa i especialment de l'hostaleria.
La mateixa línia afirma una bona previsió de cara a l'estiu, ja que l'augment de turistes permetrà incrementar l'ocupació.
En principi és bona, perquè l'economia espanyola depèn aproximadament el 13% del PIB de l'hostaleria. I sabem que Espanya és un receptor net de turistes. Aleshores, tant la Setmana Santa com el període estival, en principi, haurien de donar resultats positius en l'activitat econòmica i en la taxa d'atur.
Per altra banda, l'economista ha posat èmfasi en que la nova reforma laboral ha permès que el nombre de contractes indefinits hagin anat en augment tant a Catalunya com a la resta de l'Estat.
I els pagesos catalans castigats per les gelades de primers d'abril ja coneixen els diners que els abonarà Agroseguro en concepte d'indemnització. La xifra arriba als 103 milions d'euros i servirà per pal·liar una campanya de la fruita que el sector ja preveu amb la producció més baixa dels darrers 40 anys, ni més ni menys, Sergi Torra.
Sí, i és una xifra estimativa que no convenç als pagesos, els quals xifren les pèrdues globals en 500 milions d'euros, 450 a la fruita dolça i 50 a la seca. I a hores d'ara, 55 pèrits treballant sobre el terreny. A la zona de Lleida recordem que hi ha 730 milions de quilos de fruita dolça i de llavor assegurats per un valor de 235 milions d'euros. Tot i que els 113 milions és una xifra rècord, el responsable de fruita dolça del sindicat Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, considera a COPE Catalunya i Andorra que està molt lluny de la realitat.
Són estimacions que ens estan donant 50-60%, però no és la realitat que diu el sector. Avui en dia la realitat del sector, nosaltres el dia ja vam dir que eren uns 450 milions d'euros el que s'havia perdut amb fruita dolça al territori d'Eida i territori d'Ebre. Llavors estem parlant d'uns números molt diferents dels uns dels altres. Estem parlant d'una diferència de 300 milions d'euros.
En quant al sector de l'ametlla, l'afectació és de 2.067 hectàrees. Hi ha una producció assegurada de 4,5 milions de quilos per un valor de 6,2 milions d'euros. L'assegurança no cobreix el 100%. Un pagès amb pèrdues totals ingressarà per l'assegurança un 50% de la seva producció. Per això el sector reclama ajudes directes al govern de la Generalitat, que avui les descarta amb la l'argument de que són complicades.
I ja estan a punt noves mobilitzacions en el sector de l'educació. Els sindicats reactiven les protestes amb una manifestació dissabte 14 d'aquest mes que començarà a la plaça Universitat. L'objectiu de la protesta es fa per demanar la dimissió del conseller González Cambray en contra del canvi del calendari escolar i per reclamar que es destini un 6% del producte interior brut català a l'àmbit educatiu. Nil Jaime Juan té més detalls.
Doncs sí, segons els convocants, aquesta mobilització seguirà la tònica de les vistes els darrers mesos. Entre les demandes exigeixen revertir les retallades i eliminar progressivament la concertació de centres privats davant la manca de places públiques. A banda, plantegen la reducció de ràtios estructurals, més personal d'atenció directa a l'alumnat, derogar el decret de plantilles i l'equiparació salarial a l'FP. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha explicat que la mobilització es farà dissabte perquè així s'hi puguin sumar tant professors com estudiants i famílies. Així ha anunciat aquesta convocatòria Borja Latorre, membre del Sindicat d'Estudiants.
I rebutgem la campanya mediàtica que ha iniciat el govern criminalitzant els nostres professors i professores. Per això, professores, estudiants i famílies, sortirem als carrers en la manifestació del proper dissabte 14 de maig. Per dir Cambray dimissió i per seguir defensant una educació pública de qualitat, laica, feminista i en català.
Segura ha matisat que, tot i que no convoquin la mobilització tots els sindicats del sector educatiu, la unitat sindical iniciada amb les darreres jornades de vaga no s'ha trencat. La portaveu ha avançat que aquesta mateixa setmana anunciarà mobilitzacions que tenen previstes per final de curs.
Bona iniciativa de l'Hospital de la Vall d'Hebron ha habilitat 12 habitacions per a famílies de nadons prematurs o que tenen patologies cròniques i complexes. A més de poder passar les nits a l'hospital, els familiars poden també prestar els serveis de cures, practicar el mètode pell a pell o la lactància materna, tot plegat per ajudar a la recuperació dels nadons en un entorn d'intimitat i que ha estat molt ben rebut per pares i mares. És així, no, Joel Lozano?
Es tracta d'un equipament que sorgeix de la iniciativa de la família d'un nen que va néixer a les 25 setmanes amb 650 grams de pes. L'Àlvaro ara té 5 anys i l'Ali, la seva mare i impulsora d'aquest espai, recorda la duresa de no poder quedar-se a l'hospital a les nits.
Els quasi 100 dies que l'Àlvaro va passar a la UCI van ser molt durs, sobretot al final del dia. Que difícil es feia quan arribava la nit i havíem de marxar cap a casa.
L'Alessa va néixer a les 26 setmanes de gestació i amb menys d'un quilo de pes. Dos mesos després, és un dels nadons que creix entre les parets del nou espai de l'Hospital Infantil de Vall d'Hebron. La seva mare explica la importància d'aquest equipament.
Para mí genial porque puedo estar con ella 24 horas. Anteriormente podíamos venir a ver, pero me quedaba con la angustia toda la noche.
El cap del servei de neonatologia, el doctor Félix Castillo, ha destacat que l'estat emocional es transmet al nadó i explica que aquesta implicació en les cures facilita la seguretat dels nadons i en disminueix el temps d'ingrés.
La família forma part ja de la cura del nadó. Si la família està còmoda amb un ambient íntim, aquesta família està millor. La implicació d'aquesta família en la cura és essencial.
L'equipament consta de 12 habitacions familiars, 4 de les quals per a bessons. Estan dotades amb la tecnologia necessària per atendre nadons prematurs o amb una patologia crònica que, per la seva complexitat, no poden rebre l'alta hospitalària. L'espai ha requerit una inversió final de més de 2,5 milions d'euros.
I atenció a aquesta xifra, un total de 8 milions anuals durant els propers 30 anys. Aquesta és la quantitat de recursos que fan falta a Catalunya per fer la transició energètica i el procés de descarbonització. Així ho apunta un estudi del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya que reclama a la Generalitat posar fil a l'agulla perquè en matèria de renovables anem força amb retard. Òscar Estivill.
Els enginyers industrials de Catalunya diuen que hem de multiplicar per 20 les instal·lacions d'energies renovables i fomentar l'estalvi energètic de manera urgent. Per assolir la descarbonització s'han de buscar substituts als combustibles fòssils, com ara el biometà i l'hidrogen. Això requereix mobilitzar 225.000 milions d'euros i donar feina a 150.000 persones en els pròxims 30 anys. Els enginyers demanen a les administracions públiques que posin fil a l'agulla perquè asseguren que ja anem tard. Josep Maria Montagut, president de la Comissió d'Energia dels Enginyers Industrials, explica que Catalunya, en comparació a altres comunitats autònomes, va molt per darrere.
No anem per darrere, anem molt endarrere. Tenim un percentatge d'implantació de les renovables baixíssim. Avui en dia, comunitats com Galícia, com Castella, doncs, tenen un desenvolupament molt més elevat.
Montagut assegura que hem d'actuar el més aviat possible perquè el sistema no entri en col·lapse.
Si d'aquí 3 anys això no està resolt, esperem el 2025, evidentment el 2030, això tancar centrals operatives, siguin cicles combinats o centrals nuclears, és anar a que el sistema pugui entrar en blackout en qualsevol moment, és a dir, que el sistema sigui inestable.
Montagut veu com una oportunitat al territori català per implantar centrals d'energies renovables i diu que l'únic que fa falta per posar en marxa el canvi social és el vistiplau administratiu.
Fem ara una breu aturada per publicitat i després et parlo d'arquitectura. Demà comença a Barcelona el Festival d'Arquitectures que es visualitzarà pel centre de la capital catalana. Ens ho explicarà la degana del Col·legi d'Arquitectes, Maria Assumpció Puig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Por fin nuestra propia casa.
Ay, sí, cariño. Pero esta ventana no cierra.
¿Se avecinan reformas?
En Bricor, nuestro proyecto principal es tu casa. Confía en nosotros para conseguir tu ambiente ideal.
Suelos, puertas y ventanas, armarios,
cerraduras y bombines, mirillas.
Ven a visitarnos y verás todo lo que Bricor puede hacer en tu hogar.
Búscanos en Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con ser un reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara, migdia, COPE Catalunya i Andorra, vull parlar d'arquitectura. Amb quina excusa ho farem? Doncs mira, amb el Festival d'Arquitectura de Barcelona, que organitza l'Ajuntament de la capital catalana i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, un festival que comença demà i neix com la, podríem dir, primera gran cita de la capitalitat mundial de l'arquitectura de la UNESCO, que Barcelona ostentarà doncs, d'aquí a poc, encara queda una mica, però d'aquí quatre dies, l'any 2026. En volem parlar amb la senyora Maria Assumpció Puig, que és la degana dels arquitectes catalans. Senyora de Puig, molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies per estar amb nosaltres, eh? Aviam, d'entrada, com notaran els barcelonins i els catalans en general que vinguin a Barcelona, que són molts, doncs, el festival? En què consisteix aquest Festival d'Arquitectura de Barcelona que, com deia, comença demà?
Bueno, doncs, durant 10 dies, des de demà fins al dia 15 de maig, a Barcelona, sobretot a la zona central de Barcelona, perquè és on s'ubicarà aquest festival, es trobaran una sèrie de instal·lacions, de recorreguts, de passejades, de debats a la ciutat per parlar d'arquitectura. Senzillament, diguéssim, el que s'ha fet aquest any a partir de que Barcelona serà anomenada Capital Mundial de l'Arquitectura l'any 2026, és ampliar el que ja es feia durant els mateixos dies dels últims quatre anys, que era la Setmana d'Arquitectura, però ampliar-la perquè tingui un ressò més ciutadà i, per tant, que sigui més visible d'alguna manera. No? Hi haurà instal·lacions a tot el que és l'espai que limita el barri antic, el casc antic, el gòtic de Barcelona, amb l'Eixample, i a partir d'aquí doncs, s'anirà fent una sèrie d'instal·lacions per en allà mateix doncs, tenir visions, debats, explicacions. També hi haurà realitats virtuals, o sigui, el que es vol és que l'arquitectura sigui un tema comú dels ciutadans que en aquell moment estiguin en el carrer durant aquests 10 dies.
Clar. Jo parlava també a l'inici de l'entrevista, i tu ens ho comentaves ara, Maria Assumpció, que Barcelona ostentarà la capitalitat mundial de l'arquitectura l'any, durant tot l'any 2026. 26. Això per Barcelona, per Catalunya, què pot suposar?
Bé, a veure, Barcelona ha sigut sempre una ciutat que l'arquitectura ja era important, ja en el modernisme, diguéssim, quan Barcelona, l'Eixample de Barcelona és reconegut internacionalment, el modernisme de Barcelona és reconegut internacionalment, quan Barcelona a les Olimpiades s'obre cap al mar i fa tota la transformació de la ciutat és reconegut internacionalment, l'espai públic de Barcelona és molt ben valorat i estudiat per molts països. Llavors, Barcelona ja és una ciutat d'arquitectura, no? I segurament per això també es va poder guanyar enfront de Pequín, que era l'altre candidat, Beijing. Però en aquests moments el que haurem de fer o el que hauríem d'entendre és els valors socials de l'arquitectura durant aquest any 2026, que s'haurà de lluir de quina manera l'arquitectura té uns valors per ajudar. És una disciplina que ajudarà a solucionar reptes que té la societat, reptes d'habitatge, reptes de canvi climàtic, reptes de naturalització de ciutats, i tot això ho hem de veure, ho hem de promocionar i hem de ser exemplars per continuar sent una ciutat que és referent a nivell mundial.
Tu parlaves que Catalunya, l'arquitectura catalana, ha estat des de sempre al capdavant, no? Ara mateix, a dia d'avui, aquest 2022, en quin moment es troba l'arquitectura catalana?
Bé, jo crec que es troba en un bon moment l'arquitectura catalana. Precisament la setmana que ve, dintre del festival, es donen els Premis Mies van der Rohe, que són els premis de la Comissió Europea de 28 països d'Europa que competeixen en aquests premis. En els finalistes hi havia dos edificis catalans, una Barcelona i l'altra Cornellà, i el de Barcelona té premi d'arquitectures emergents, de joves arquitectes, no? Que és l'edifici de la Borda. Per tant, jo crec que si 28 països competeixen i dels 5 seleccionats finals resulta que dos són catalans, és que tenim un gran nivell. Yeah. I no ho dic per això, sinó perquè també estem repetidament, diguéssim, trobant-nos arquitectes catalans que estan siguent seleccionats o que estan siguent premiats en diferents convocatòries, i per tant jo crec que el nivell de l'arquitectura catalana és bo, i és bo potser i també amb un canvi de paradigma una mica. No és tant d'autoria, sinó de com es fa, de com s'implica, dels nous materials, de la sostenibilitat, que s'han introduït molt amb aquests edificis que ara ja estan, diguéssim, que són exemplars.
I la degana dels arquitectes, com veu això de l'urbanisme tàctic que hi ha a la ciutat de Barcelona i que tanta, en fi, que amb tantes ganes ha posat en marxa l'alcaldessa Colau? Aviam.
Bé, l'urbanisme tàctic realment, jo des vaig dir des del primer dia i no, continuo pensant igual. Va ser una solució d'emergència, però és una solució que no és no ha de ser permanent, i per tant jo crec que ara ja el que s'han de fer són actuacions permanents, actuacions que respectin l'espai públic. L'espai públic és de tots, és un bé, és un valor, i per tant no podem tenir aquests elements de l'urbanisme tàctic col·locats en el carrer. Hem de buscar solucions que siguin dignes per una ciutat que ja hem dit que és referent i que des de fa molt de temps és mirada i és passejada per gent pels ciutadans i per gent d'altres països que ens visiten, i hi ha solucions d'urbanisme tàctic que realment crec que no són vàlides.
Clar. Una pena per l'Eixample, no, amb Assumpció? O què?
Sí, no? Perquè l'Eixample realment és... A més, té una cosa que és molt bonica, l'Eixample, que és tot diferent, però és tot igual, però té un equilibri que estàs tranquil quan passeges. Les façanes són totes diferents, però tenen un buit ple similar, etcètera, no? Llavors això, a vegades, doncs, hi ha actuacions que posen en perill, jo crec, que el que és el respecte que hem de tenir tots per l'espai públic. Clar.
Doncs ja cal que li expliqueu a l'alcaldessa Colau, de gana. Aviam, històricament s'ha parlat de crear un museu de l'arquitectura a Barcelona, però no ha estat possible. Per què? Aviam, no. Què passa?
Bueno, no ha estat possible El Museu de l'Arquitectura, nosaltres des del col·legi sempre diem que és necessari, perquè pensem que precisament l'arquitectura catalana explica també l'evolució d'aquest país i és una arquitectura referent. Per tant, molt probablement hauria d'haver-hi un Museu d'Arquitectura a Barcelona. Què passa? Que les administracions han apostat pel museu. Va haver-hi uns intents que la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, a l'època de l'alcalde Trias i del conseller Santi Vila, semblava que es portaria en l'espai aquest dels museus de l'Esplanada de Montjuïc i de lo que serien els elements de la fira, però això no va quedar recollit en la Llei de Museus de Catalunya ni ha quedat recollit en res. Nosaltres, com a col·legi, hem tirat endavant el Centre Obert d'Arquitectura, que no és res més que el que nosaltres podem fer. Nosaltres tenim l'arxiu del que seria aquest museu, perquè nosaltres tenim un fons d'arxiu des del 1832, amb més de 2 milions de documents, que és el llegat professional de pràcticament tots els arquitectes catalans que han confiat i confien i seguien confiant en l'arxiu històric del col·legi per deixar el seu llegat professional. Nosaltres això ho treballem a nivell d'arxiu, per tant, catalogació, posada a disposició dels professionals, i després fem la difusió que podem fer, que és una petita difusió, que són unes exposicions temàtiques o les col·laboracions amb grans institucions, com per exemple el Museu Reina Sofia, que ara té exposat bona part de tot el que nosaltres tenim del GATPAC, i per tant d'uns anys que l'arquitectura va ser una arquitectura també de canvi, de transició i referent. Però no podem fer més. Si hi ha una institució que hi posa l'edifici i posa les persones que han de fer la museografia i que han de cuidar aquest museu, nosaltres cedirem a l'arxiu per fer-ho.
Falta doncs, la voluntat política de tirar endavant i de potenciar l'arquitectura i, sobretot, la cultura que tant ho necessitem. Maria Assumpció Puig, de Gala dels Arquitectes, moltíssimes gràcies per estar aquest migdia amb nosaltres i recordant com més que demà comença aquest Festival de l'Arquitectura a Barcelona i convidar a gaudir-lo, m'imagino, no?, a tothom que vulgui veure.
A gaudir-ho, que es disfruti, que es vegi, que es pregunti, perquè els arquitectes serem per allà, perquè el que volem és això, explicar com l'arquitectura pot ajudar les persones a viure millor.
Maria Assumpció Puig, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, i que l'any que aquest festival vagi molt bé i que l'any 2026 sigui tot un èxit, que ho serà segur, eh? Bona tarda.
Moltes gràcies, un plaer.
Molt bé, deixem l'arquitectura de costat. T'explico ara que des d'aquest dimecres es posa en marxa un servei especialitzat d'atenció jurídica i psicològica a les víctimes d'abús o assetjament en el sector audiovisual i el de les arts escèniques a Catalunya. L'ha impulsat l'Acadèmia del Cinema Català amb el suport de la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona. Més detalls sobre aquesta iniciativa amb l'Anna Gilabert.
Aquesta iniciativa ha estat pionera a l'Estat espanyol i a la Unió Europea. Judit Culell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, ha explicat com va sorgir aquest espai per donar suport i atenció a les víctimes i testimonis d'abusos.
Aquesta iniciativa neix després de la detecció d'aproximadament 150 casos d'abusos comesos en institucions públiques i privades del sector, dels quals, a més, un menys d'un 10% acaben en denúncia.
Aquest servei funcionarà en tres àmbits: el d'atenció a les víctimes amb una advocada i una psicòloga especialitzades en abusos que treballaran de forma independent a l'acadèmia per preservar la privacitat de víctimes i agressors. També hi haurà un apartat de prevenció on s'elaborarà un protocol de bones praxis professionals en un termini de 6 mesos. I finalment es crearà un observatori d'abusos on es recolliran dades en el context laboral i formatiu de les arts escèniques. El departament tindrà una línia telefònica i un e-mail obert per acollir demandes on l'advocada Carla Vall i la psicòloga Aina Troncoso atendran els casos amb confidencialitat.
I encara una última informació, la venda de llibres, tenim xifres ja del Sant Jordi, la venda de llibres per Sant Jordi arriba als 1,7 milions d'exemplars amb una facturació de 22 milions i mig d'euros. El 52% de volums venuts estaven escrits en català per davant del 48% en castellà. Tanquem així migdia. Cope Catalunya Andorra segueix l'actualitat amb Pilar García Muñiz.